ja fa un parell o tres de setmanes que hem tret la catifa de les grans ocasions, la catifa de les gales, de l'armari, i no la desem, perquè setmana a setmana o tenim gala o tenim nominacions als pròxims premis. I avui arrencarem així, amb nominacions als Oscars. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Ja tenim, fins ara havien de passar el filtre, totes aquestes candidates, i ara ja tenim, sí, nominades.
Sí, sí, nominades, i sens dubte, la gran sorpresa, Los Pecadores, la millor pel·lícula de terror del 2025 per un servidor, juntament amb Weapons, ha acabat sent la més nominada amb un total de 16 nominacions, seguida de prop per Una batalla tras otra, amb 13, empaten a 9 Frankenstein, Martí Suprim i Valor Sentimental, amb 9, i, per últim, Hamnet es queda una de les grans estrenes de la setmana, es queda amb 8. I bé, sorprèn la no nominació a millor actriu o millor actriu secundària per Chase Infinity, la protagonista d'Una batalla tras otra, així com comentàvem ara a micro tancat, altres que no han acabat nominats, com George Clooney a millor actor per Jake Kelly, o Jennifer Lawrence a millor actriu per Die My Love, o Julia Roberts, per exemple, a millor actriu per Caza de Brujas de Luca Guadagnino. Però, bueno, la cosa queda així. Millor pel·lícula, nominades Bogònia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Martí Suprim, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Los pecadores i, sorpresa, Sueños de trenes, la producció de Netflix amb Joel Edgerton, que encara no hem fet, la farem el mes que ve a l'assassí de dijous-divendres, que també ha aconseguit la nominació a millor guió adaptat.
I l'alegria que ens ha donat Cirat.
I l'alegria que ens ha donat Cirat, dos nominacions, millor pel·lícula estrangera i millor so.
I, a més, destacar que aquesta nominació al millor so és per primera vegada per un equip íntegrament femení. No havia passat mai a la història dels Oscars. I, a més, liderat per un parell de catalanes.
Sí, sí.
Es comprèn cap a casa.
Sí, sí, és una producció en part catalana i està molt bé per reivindicar. Bé, resulta molt, molt reivindicable per la igualtat de gènere que finalment doncs, hagi acabat nominat un repartiment femení.
Ara bé, tot i que estem molt contentes, ho té dificilíssim, no, més i tot.
Sí, ho té molt difícil contra Valor sentimental, que té pinta que serà finalment la que s'acabi enduent l'Oscar, però també contra L'agente secreto, que també té moltes opcions de victòria. Ha acabat nominada, a més, a millor actor, també, Wagner Moura. O sigui que ho té molt, molt complicat per endur-se a l'Oscar. Veurem si té més sort de cara als Goya, tot i que també ho té una mica difícil contra Los Domingos.
Potser l'Oscar del so sí que el té més a l'abast.
Potser sí, però bueno, estarà per veure perquè també competeixen altres categories. Bé, és una categoria on competeixen també pel·lícules on el so és molt important, per tant s'haurà de veure...
Grans produccions,
si...
no?
Grans produccions, per tant s'haurà de veure si té aquesta sort.
Aquestes són les nominacions, les pel·lícules que oficialment ja competiran per aquests Oscars 2026. I anem a la cartellera perquè tenim una setmana, un cap de setmana, intens d'estrenes.
Sí.
Comencem amb...
Sin piedad.
Yo me encargo.
41196 para el posible atropello y fuga.
¡Ray! ¡Agente herido! ¡Aguanta, Ray! ¡Se escapa uno! ¡Corre, corre!
¡Alto!
Soy el inspector Christopher Raiden. Vivimos en un mundo en el que los delincuentes quedan en libertad en un sistema judicial colapsado por trabas administrativas y errores humanos. Todo eso se acaba con Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial con acceso a todas las cámaras, teléfonos móviles y bases de datos. Si cometes un delito punible con pena capital, tienes 90 minutos para demostrar tu inocencia a una IA juez o serás ejecutado.
Sin piedad. Entreteniment pur i dur.
Sí, sí, entreteniment pur i dur per acompanyar de crispetes i directament apagar el cervell i no pensar.
No aspirem a més?
No, no aspirem a més, tampoc se li pot demanar gaire més. El director Timur Bekmambetov, director del Kazakhstan, ja tenia experiència en pel·lícules d'acció així apanyades. Va dirigir l'adaptació de Wanted, el còmic de Mark Millar, amb James McAvoy, Angelina Jolie i Morgan Freeman. També havia dirigit algú tipus Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. I aquí, doncs, bàsicament, doncs, ens presenta un futur que, diuen, podria ser perfectament el somni humit de l'autoritarisme de Donald Trump, perquè ens planteja un futur on mana la criminalitat, manen les revoltes al carrer, i què fa el govern dels Estats Units? Doncs posar la justícia en mans de la intel·ligència artificial i deixar que, bé, que els jutjats s'asseguin en una cadira on durant 90 minuts seran jutjats per una intel·ligència artificial, que és Rebecca Ferguson.
No hi ha una pel·li espanyola...
Sí, bueno, Justícia Artificial és una pel·lícula que es va estrenar l'any passat que jugava també una mica en aquesta línia, però aquí, bueno, es veu que ja ho porta més cap al terreny del thriller, de l'acció pura i dura. I bé, i això, i justament les coses es recargolen quan un dels impulsors d'aquest programa, que és Chris Pratt, que és detectiu del Departament de Policia de Los Angeles, acaba davant de la cadira, bé, acaba assegut a la cadira justament acusat de matar amb la seva dona i té 90 minuts per evitar que la intel·ligència artificial l'executi. O sigui, és una pel·lícula que transcorre en temps real, perquè la pel·lícula, de fet, dura 90 minuts justos, crec recordar, i que, bueno, com un capítol de la sèrie 24, i que, bueno, on es veu que, a més, el director, doncs, bueno, tot passa entre finestres d'ordinador, entre arxius digitals, o sigui, té la seva part hitchcockiana, podríem dir, recursos bastant hitchcockians, i bé, i on doncs, es genera interès i diu l'ara amb residus audiovisuals del món digital, com podrien ser això, videotrucades, missatgeria instantània, càmeres de videovigilància, i que sempre i quan no li demanis més, doncs està completament disposada a fer-te passar una estona entretinguda.
Si voleu evasió, o com ens ha dit el Miquel, apagar el cervell i menjar crispetes és la vostra peli. Tenim l'estrena de la setmana, també.
Correcte, Hamnet.
Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Veo un paisaje. Océanos.
Son mellizos, hija.
Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer?
Quiero ser uno de los actores de padre.
¿Serás valiente?
Sí.
¿Serás valiente?
Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres?
Hamnet, una de les grans estrenes que estem esperant de cara als Oscars, que sonava amb molta força. Ara ens has dit que al final amb nominacions no tant. Produïda per dos grans com són Sam Mendes i Steven Spielberg.
Sí, sí, Amblin, la productora de Steven Spielberg, és qui hi ha darrere d'aquesta adaptació del llibre de Maggie O'Farrell, que se centrava justament doncs, en la pèrdua del fill de William Shakespeare.
No sé com anirà la peli, però el llibre, sobretot la protagonista, és la dona d'en Shakespeare. Ell és personatge secundari.
Correcte, i aquí, novament, el punt de vista torna a estar en la dona, que era qui l'ajudava en termes de creació artística. Per tant, la directora no ha variat el punt de vista del llibre. Qui porta la veu cantant totalment és Jessie Buckley, recentment guardonada amb el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. L'Oscar el té pràcticament assegurat. Malauradament crec que no hi haurà justícia per Rose Byrne. I bé, i aquí és qui porta el pes de la pel·lícula, sobretot amb l'escena final, diuen, que acaba sent completament catàrtica. I on ens trobem davant la nova pel·lícula de la directora Chloe Zhao, que ja va guanyar l'Oscar fa uns anys per Nomadland, doncs aquí té l'oportunitat de repetir premi i s'entrega... Bueno, venia justament de Marvel, aquesta directora, perquè havia dirigit Eternals, i ara doncs aquí torna una mica el camí de les pel·lícules que la van posar una mica en el mapa i que són així més de prestigi, més artístiques, com podrien ser Nomadland o com podria ser una de les primeres que va fer, que és The Rider. O sigui que, bueno, bàsicament veiem plans macos, plans pràcticament que recorden el cine de Terrence Malick. Es veu que es troba a faltar una mica d'humilitat respecte als seus treballs anteriors, perquè es veu que aquí busca una mica, bueno, cridar l'atenció amb cada imatge. Però això, però és un cine doncs, de plans vells i imatges reposades.
Diu Fotogrames que és una pel·lícula que ha nascut per arrasar els Oscars. És un elogi o és una crítica?
Jo crec, en aquest cas, és més aviat una crítica.
Sí.
Sí, sí, perquè, bueno, comentava la crítica també que potser és una pel·lícula bastant calculada, que les seves escenes més esglaiadores eren escenes que estaven calculades per justament produir...
Buscar la llagrimeta.
Buscar una mica la llàgrima, però en general es veu que és una bona pel·lícula.
És Hamnet, que és el nom d'un dels fills de Shakespeare que va morir i que li inspira la història de Hamlet, justament.
Sí, sí, correcte, perquè a més els dos noms es veu que eren pràcticament sinònims en aquella època. Per tant, sí, és Hamnet i Hamlet alhora.
Diu alguna proposta que llegia per lletra ferits a mans de la llàgrima viva. Hem d'anar amb el Kleenex.
Sí. Sí, sí, heu d'anar amb el Kleenex perquè, sens dubte, és una pel·lícula emotiva i capaç de vessar llàgrimes.
I tenim més estrenes, una d'espanyola.
Ídolos.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda.
Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
Entrenaremos todos los días.
¿Y mi trabajo qué?
La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Eres el primer piloto que conozco, ¿eh?
¿Y qué tal?
Normalito.
Competir al máximo nivel requiere toda tu atención.
O hacemos a mi manera, o no tiene sentido seguir.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Questo è il tuo nuovo compagno di squadra.
Un pique entre los dos nos vendría de maravilla.
Diu El País que és un sòlid producte espanyol.
Sí,
i alguna altra crítica deia agradable sorpresa, força bona.
Sí, sí, justament es veu que el cinema espanyol continua tatxant reptes que semblen impossibles i en aquest cas doncs estaria a fer una pel·lícula d'acció esportiva que resulti espanyola i quina millor ocasió que portar a la pantalla el Mundial de Motociclisme. Justament, bueno, pràcticament sembla que aquí haguem volgut fer la nostra Fórmula 1, la pel·lícula amb Brad Pitt que va arrasar fa 8 mesos i que ha acabat nominada fins i tot a l'Òscar a millor pel·lícula, doncs aquí han volgut portar-ho cap al terreny més espanyol. I què han fet? Doncs han fet una coproducció entre Espanya i Itàlia, que són els dos països on té més pes el Mundial de Motociclisme. I, per tant, doncs, comptem amb actors espanyols, que serien Òscar Casas, Anna Mena, que és la seva parella en la vida real i que, bueno, no té experiència com a actriu, però es veu que aquí compleix bastant bé, sobretot amb les escenes de bon rotllo. I també actors italians, perquè, per exemple, el pare del protagonista l'interpreta l'actor italià Claudio Santamaria. I bé, i ens explica la història d'un jove pilot amb mala fama, a qui li ofereixen doncs, la possibilitat d'entrar dintre d'una escuderia, sempre i quan el seu pare, que és un expilot retirat, el torni a entrenar. I, bueno, i ell no vol saber res del seu pare perquè el va abandonar, però se n'adona que és l'única manera d'aconseguir el seu somni i bueno, el pare el somet a un entrenament que li prohibeix les relacions amoroses fins que coneix amb aquesta noia interpretada per Anna Mena, que és artista de tatuatges.
A més, pels fans de les motos hi ha cameos interessants.
Sí, sí, Marc Márquez es veu que té algunes línies de diàleg perquè bueno, la pel·lícula doncs, té un acord amb el Mundial de Motociclisme i per tant doncs, apareixen els diferents equips, els diferents pilots. Igual que Lewis Hamilton va ser assessor de Fórmula 1, doncs aquí també hi ha col·laboració amb el món del motociclisme professional.
I aquest també és un cap de setmana pel públic familiar, pel cinema infantil. Tenim dues propostes. La primera és...
La leyenda de Ochi.
Nací en una pequeña isla del Mar Negro. La gente dice que es un lugar peligroso. Hay osos y lobos y algo más. No voy a hacerte daño.
No eres como dicen.
Yuri, ¿qué estás haciendo?
Lo llevo con los suyos.
¿Qui és Ochi?
Doncs una mena de
bestiola.
Sí, una mena de Baby Yoda, podríem dir. Si heu vist la sèrie Mandalorian, doncs l'Ochi seria com una mena de Baby Yoda. És la història d'una nena que viu en una illa fictícia i justament doncs ve el seu pare, que és Willem Dafoe, que aquí fa com de militar de medieval, pràcticament sembla com una mena de Don Quixot, doncs li parla molt malament amb la seva filla de les criatures nocturnes del bosc, que ells han de destruir-les, justament. Però hi ha un tema, que és que ella troba un bebé Ochi, una d'aquestes criatures en format diminut.
Entranyable.
Entranyable.
Ens enamorarem d'ell.
Sí, sí, us enamorareu d'ella perquè és adorable. I bé, i forma doncs una mena d'estrany vincle amb aquesta criatura i decideix portar-lo amb la seva mare. I bé, doncs ve signat justament per A24, que és una productora coneguda per les seves pel·lícules de terror. Aquí hem fet un gir cap al cinema familiar i es veu que recorda bastant a clàssics com Los Goonies o com Cristal Oscuro, la pel·lícula de Jim Henson, però també el cine familiar, el cine juvenil sentimental que van inventar Spielberg i George Lucas. Es veu que l'homenatge ET és explícit amb la música i amb altres recursos, i bueno, i es veu que barreja elements del cinema, del conte infantil, del cinema familiar i de la fantasia.
Una pel·lícula familiar d'aventures, però que no és apta pels més petits de la casa, de tenir certa edat. I l'altre familiar és...
Arco.
¿Puedo ir con vosotros la próxima vez?
No se puede volar antes de los 12 años, es la ley.
Aquesta és una pel·lícula d'animació francesa.
Correcte. Va tenir la seva preestrena al Festival de Cannes i ha viatjat fins als Oscars, ha acabat nominada a l'Oscar a millor pel·lícula d'animació, i ens trasllada doncs a l'any 2075, molt lluny, on una nena doncs justament es troba un nen que ha caigut amb un tratge d'art de Sant Martí, i justament aquest nen ve d'encara més lluny, ve del futur, que, bueno, que ha fet un viatge en el temps pel qual potser encara no estava preparat, i ella doncs justament l'ajudarà a tornar cap a casa. Novament ressonen els ecos aquí d'ET per la idea aquesta d'ajudar-lo a tornar a casa, però és la primera pel·lícula, crec, d'un director que realment és autor de còmics i havia rebut diverses ofertes per portar els seus còmics a la pantalla, però ell va triar enfocar-se en una història original i doncs va decidir enfocar-se en aquesta història d'una nena i un nen de temps diferents. I bé, i es veu que, bueno, veu de l'anime, sobretot de Bola de Drac i de les pel·lícules de Hayao Miyazaki, i també doncs de còmics com d'un autor que es diu Moebius, bueno, Jean-Giraud Moebius, famós pels seus còmics lisèrgics, i aquí doncs es veu que, bueno, entrega una pel·lícula de trasclar animada amb animació 2D i que és una autèntica delícia.
És una tercera via, diuen, allunyada del model Hollywood, que estem molt i molt acostumats, i també de l'animació més adulta, i li posen tots aquests adjectius: trista, optimista, distòpica i utòpica. Així és Arco. I l'última estrena?
La Virgen de la Tosquera.
Retomando la propia orina...
Me voy.
vais a abrir la puerta.
Adolescència, nena, i crisi social es donen la mà a La Virgen de la Tosquera.
Correcte, és una pel·lícula que barreja dos elements tan dispars com el primer cinema de la directora argentina Lucrecia Martel, coneguda per pel·lícules com La Ciénaga o com Zama, més recentment, i justament els relats de terror adolescents de Stephen King, en particular Carrie, amb qui es veu que la protagonista d'aquesta pel·lícula té bastants punts en comú, però amb les seves diferències també, i que ens trasllada doncs, a Buenos Aires a l'estiu calorós del 2001, on tres amigues intenten conquerir el mateix noi, però de sobte apareix justament una noia més gran que se l'emporta, i bueno, una de les noies, com que no ho pot permetre perquè és el seu objecte de desig, assisteix a la seva àvia, que la introduirà doncs, en el món de la bruixeria i la màgia negra perquè l'ajudi a conquerir amb aquest noi. Aquesta pel·lícula de Sitges es va presentar a competició i va guanyar el Premi a Millor Fotografia, i això ja es veu que el que més li funciona doncs, és aquesta combinació entre el cinema de Lucrecia Martel i Stephen King, que és on es veu que més funciona i on també hi ha bastant de comentari social i una inquietant atmosfera malsana, que això es veu que li juga també molt a favor.
Un cap de setmana amb moltes estrenes potents, amb molt de cinema per veure i gaudir. A tall de resum, avança'ns quan estrenarem algunes d'aquestes i què tenim aquest cap de setmana al Kubrick i a l'Assassí.
Doncs Hamnet ja es podrà veure, bueno, està demanada pel Kubrick pel cap de setmana del proper 6 de febrer. I Dolors ja la teniu d'estrena al Kubrick a partir d'aquest cap de setmana mateix. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de Bugonia, de Yorgos Lanthimos, una de les pel·lícules que han acabat nominades a l'Oscar en millor pel·lícula. I després, al cap de setmana, us esperem amb Rental Family, Família d'Alquiler, amb Brendan Fraser, en versió original subtitulada al castellà i doblada al castellà. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Ídolos i el dilluns amb el recital de Jonas Kaufman, de Sound of Movies, on hi ha homenatges a bandes sonores icòniques de la història del cinema.
Gràcies, Miquel Felipe. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Hem començat el cinema amb les pel·lícules nominades als Oscars 2026 i una cançó que també ha passat el filtre, no en tenien cap dubte, és aquesta Golden de la banda sonora de les guerreres K-pop. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born.